Ens trobem amb Cristian Treceño, director del Teatre La Unió. Acabem de sentir la presentació d'aquesta nova temporada, d'aquests primers tres mesos de l'any. Què seria el que destacaries així en primer terme d'aquesta nova temporada?
A veure, jo en primer terme destacaria l'enorme esforç que està fent el Teatre La Unió per continuar amb el projecte cultural amb uns temps que econòmicament són molt i molt i molt difícils. Vull dir, hem de pensar que teatres com el Villarroel estan fent funcions amb 12, 10, 8 persones, de les quals pots imaginar que moltes són invitacions. Vull dir, són temps molt difícils per omplir una sala, una butaca de teatre la gent no decideix si paga un cafè o un cubata, sinó que paga el preu que és. Hi ha entrades promocionades, tens tota una sèrie de coses, però costa molt tenir gent, no? Tot i que no ens podem queixar. Per d'això també, a nivell artístic, m'agradaria molt destacar la presència de artistes de gran trajectòria dins del nostre país que ens visitaran al Teatre La Unió el proper trimestre, no? Per un costat tenim la presentació de la gira de comiat de l'Esteve Polls. Ell tenia moltes ganes de fer-ho aquí a Sant Cugat, té vincles amb aquesta ciutat històrics. També és una obra on tenim presència d'actors santcugatencs com el Jaume Pla, la Sílvia Villarrasa, el Xavier Tor, després també tenim el Víctor Álvaro, vull dir, un llarg etcètera. És una obra que és molt gran. També hem fet un gran esforç conjuntament amb la companyia per poder portar aquest espectacle i que es faci la presentació de la gira aquí. I tenim també en aquesta línia a Volare, que és un espectacle que presenten l'Enric Casas i el Piero Steiner sota la direcció del Cristian Atanasius. Són tres figures que porten un fotimer d'anys fent circ i fent-nos riure en el nostre, bueno, Catalunya, no? Ara ja tirem més cap a la part internacional. Dins de la programació d'adults tenim el Robert Fripp, que ens visitarà per segona vegada. Ja va venir la seva formació de League of Crafty Guitarists farà un any. En aquesta ocasió ens presenten un concert amb 40 guitarres acústiques i un concert en el qual el que ens presenten és una formació de guitarres amb cercles concèntrics. Muntarem a l'espectacle Platea i bé, jo crec que és una ocasió perquè la gent vegi una cosa que costa molt de veure, no? Jo no he anat mai, m'agrada molt la música, no sé si s'ha fet abans o no, però una orquestra de 40 guitarres, a més amb l'estil musical escapista de Robert Fripp, és una història que... Si la gent que va venir a veure The League of Crafty Guitarists, que només eren 12, van sortir encantadíssims, va ser un dia molt màgic. Jo espero que aquesta vegada sigui infinitament millor, perquè entre altres coses estarà tocant també aquí el mestre, no?
Perquè per la gent que no el conegui, el nom de Robert Fripp és bastant desconegut. Abans el comparàveu amb compositors de molt de prestigi, però què és el que fa que no sigui conegut?
A veure, Robert Fripp va fer una formació que és King Crimson. A veure, és un músic conegut, el que passa que pels que tenim 30 anys o 20 i pico no ho és tant, i a més és una persona que s'ha mogut en cercles molt elitistes de música. És igual que si ara et parlo de Keith Jarrett, molts dels nostres oients, si no estan molt ficats en el món del jazz, no sabran qui és, però el 80% de la gent sabrà qui és el B.B. King del blues, o sabrà qui és el Nat King Cole, o sabrà qui és l'Aretha Franklin, no? Clar, és un, i el Keith Jarrett és un compositor importantíssim també dels anys 70. Aleshores, el Robert Fripp poder no és tan conegut precisament per això, no? Perquè va fer un estil de música i una renovació de la qual han begut molts músics. Vull dir, no es podria entendre ni la psicodèlia ni el glam sense Robert Fripp, però a més perquè sempre ha sigut un dels músics que ha estat a la rereguarda. Et faré una comparació, totes les comparacions són odioses, però per entendre'ns, el José Luis Perales, abans de treure un disc ell, era molt conegut pels músics del seu estil, per fer cançons per a altra gent i pel tipus de cançons que feia, però en canvi fins que no va treure el disc el gran públic no el va conèixer, no? En el cas del Robert Fripp, salvant molt les distàncies, és un altre estil de música, podríem dir que és una miqueta el mateix. Va passar una època que King Crimson eren els coneguts i el Robert Fripp formava part de King Crimson, i després al llarg del temps doncs, totes les seves innovacions s'han anat incorporant en tots els estils musicals.
Veiem aquesta música tan innovadora. També en parlaves abans, no? Un clàssic com Molière, com s'integren coses tan diferents dintre una mateixa programació?
A veure, Jugant amb Molière de l'Esteve Pols és una obra molt fresca, és molt contemporània i és molt divertida. És un muntatge que, tot i que el dirigeix un senyor que té 80 i molts anys i que porta una trajectòria immensa, hem de pensar en ell com en una mena de Clint Eastwood o com, què et diria jo, com l'Ingmar Bergman, que era gent que quan tu veies quan veies el cinema de l'Ingmar Bergman no reparaves que era un senyor de la generació de l'Esteve Polls. El Clint Eastwood és més jove, té 78 anys, però també té el savoir-faire que té l'Esteve. Són gent que han après a treballar a dalt de l'escenari, que tenen molt clar com explicar una història i que tenen molt clar el que és l'entreteniment. I si una cosa ens caracteritza a la gent que fem teatre és que has de ser un etern infant. Si no jugues, no pots fer teatre. I l'Esteve porta molts anys jugant i sap jugar molt bé. I l'entreteniment que presenta és realment envejable, no?
Per acabar de repescar les obres que parlàvem abans, aquest Volare, abans dèieu també que és una obra que s'inscriu dintre aquest programa de recuperació del circ, d'aquesta xarxa de ciutats amigues del circ. Aquesta col·laboració que fa l'Unió es troba dintre d'aquest programa?
Sí, amb el Teatre Auditori estem treballant per portar tant espectacles de circ en el TAN, al Teatre Auditori, com per portar espectacles de circ cap aquí, no? cap al Teatre La Unió. Forma part de la voluntat de recolzar un projecte i de tenir unes determinades coses en funcionament a dins de la nostra ciutat, sí, per descomptat.
Seguim endavant. El programa parla també d'una obra que va sobre el tema de l'educació. Si ens poguessis fer 5 cèntims també d'aquesta obra.
A veure, El profe, que és una obra interpretada per Pep Simón, és un muntatge que és bastant polèmic allà on s'ha representat, però és bastant polèmic perquè amb precisió de cirurgià dissecciona una realitat europea que ens ha tocat a nosaltres, però ja fa anys que passa a altres països, sobre la realitat del que és avui en dia la relació d'un mestre amb la seva professió, amb els seus alumnes i amb l'institució. És molt bèstia l'obra, però val molt la pena veure-la. Hi ha molta gent que no n'és pas conscient del que representa treballar en una escola avui en dia.
És una obra, per tant, del que passa actualment a les escoles.
Sí. És un testimoni i un exemple d'una cosa que pot passar en una escola. Però bé, jo he treballat amb escoles durant molts anys i et puc dir que temes que planteja els has viscut en un claustre de professors. A la sala de profes, el que explica aquest senyor ho has vist si no t'ha passat a tu. Evidentment és una ficció i com a ficció és un compendi d'anècdotes i ha de mantenir l'espectador. O sigui, si a un profe li passés tot el que li passa al profe d'aquesta obra, doncs al cap d'un any estaria al psiquiàtric, no? Però vull dir, és una obra que és bastant fidedigna de la relació que s'estableix i de la pugna de poder, que és una cosa que poder no se n'ha parlat d'una forma clara en els mitjans perquè és un tema delicat. Quan parles de com s'està desenvolupant la relació dels menors amb els mestres, amb un diari és complicat fer-ho. Només surten anècdotes com, i enteneu-me per anècdotes, del bullying o d'un nano que va a Finlàndia amb una escopeta i es carrega no sé quanta gent. Això són la punta de l'iceberg. Perquè passi això, hi ha un rerefons molt bèstia. Parla precisament d'aquest rerefons. No veurem en el profe un senyor amb un alumne amb una escopeta que mata algú. No estem parlant d'aquest efectisme. Precisament per això és tan bèstia. Perquè t'explica tot l'altre que hi ha al darrere.
I és una obra que va destinada a quina mena de públic?
Adults, evidentment, adults. I jo m'atreviria a dir que és una obra per tots els públics adults, tothom en pot treure alguna cosa, però poder molt especialment cap al col·lectiu de la docència o cap a la gent que té nanos. I sobretot la gent que té nanos amb la preadolescència o l'adolescència.
Fem un pas més en aquest programa. Una de les novetats d'aquesta temporada és la màgia. Segons he dit abans, és el primer cop que el Teatre Unió fa un espectacle de màgia.
És la primera vegada de la nova temporada del teatre que vam encetar fa 4 anys que fem màgia. Anem procurant acostar diferents gèneres de les arts escèniques a Sant Cugat, però això costa. Hem de pensar que molt sovint estem picant pedra. No hem provat portar titelles per adults, tot i que Barcelona és un gènere que té molt bona acollida aquí a Sant Cugat, doncs no s'ha sabut entendre massa bé i no ha tingut massa acceptació, per tant hem hagut de deixar de fer titelles per adults i teatre visual per adults. A la dansa hem trobat una fórmula per acostar-la, que és el Festival Àrtic, que ja hem fet la segona edició i és una cosa que sí que funciona. I ara volem provar, l'estiu vam provar amb el Tròpic, que va tenir un funcionament irregular. Vam tenir una molt bona acceptació d'uns espectacles i una acceptació modesta d'uns altres, però realment al Tròpic vam veure que funcionava, les varietats, espectacle d'humor. En el cas de la màgia mirarem a veure què tal va. La màgia és un gènere que és molt complicat de programar, molt perquè no hi ha tanta oferta i costa molt triar coses que estiguin bé, i que estiguin bé de preu, que siguin assequibles. És clar, si tinguéssim un pressupost infinit, portes aquí el Màgic Andreu o el Mag Lari, saps que et funcionarà, no? Però nosaltres el que també ens ha agradat amb aquesta proposta és que estem recolzant amb un artista que és, tot i que porta uns anys, és un artista jove, però de molta qualitat, i hem decidit doncs apostar per ell.
Creieu que el públic veu moltes aquests tipus d'art com encasellats? La màgia té la imatge que és més per nens, o la dansa, o que ha d'anar aprenent a aficionar-se, allò que des de les titelles, no? Les titelles no han funcionat, que pot ser perquè la gent no sàpiga què pot arribar a veure en un espectacle d'aquesta mena.
Jo crec que hi ha una mica de tot. No crec que la nostra tasca sigui educar. La nostra tasca és entretenir i que la gent s'ho passi bé. Sempre penso que en un teatre i en el col·lectiu artístic hi ha molta gent que es mira massa al melic, i que és un món extremadament endogàmic, i el que és important és, quan algú va veure una obra de teatre, que s'ho passi bé un entès, un professional, que t'ho puguis passar bé tu o que m'ho pugui passar bé jo, i que s'ho pugui passar bé la meva mare o la meva àvia o la meva germana. Això és el secret del teatre, i això és molt difícil de fer. És tan difícil de fer que generalment les obres s'encarrilen cap a un públic determinat. Hi ha molt pocs creadors, com el Robert Lepage, el Peter Brook, Teatre de Complicité, Teatre de Movement, t'estic dient quasi bé, o sigui, tots de fora, si t'hi fixes. Robert Wilson potser no tant, però són artistes d'una gran trajectòria que són capaços d'articular un relat d'una qualitat tan bestial que les capes de lectura són molt diferents i que tothom en treu alguna cosa. En el cas de la dansa i en el cas de la màgia, crec que la gent que li agrada la màgia va veure màgia, i la gent que li agrada la dansa va veure dansa. El problema que hi ha és que la dansa és un gènere que costa molt de programar perquè val molts diners. És molt cara. I a més és un gènere que s'ha fet molt mal a si mateix. El teatre és avorrit en general. A mi quan la gent em diu no vaig al teatre, jo dic ja ho entenc. En general és molt avorrit, perquè no se sap reinventar. Aleshores vas veient refregits de lo mateix. Però hi ha un argument, i aleshores això a vegades salva la papereta, o surt algú que surt per la tele, o quina escenografia més maca. En el cas de la dansa és un llenguatge molt més abstracte i a la gent li costa molt més d'arribar. Actualment els relats estan basats en una trepidància i en una superficialitat abismal. Ens acostem més a l'hora de veure una pel·lícula o un videojoc que no pas a una pel·lícula dels anys 60 o 50 o 40, fins i tot, no? Aquesta tensió és una cosa que hem de resoldre i el teatre costarà resoldre-ho, això.
Parlant de dificultats, és una cosa que heu dit que en parlareu més endavant, però heu ja anunciat que el Teatre Unió farà per primer cop una producció pròpia, posarà sobre l'escenari una obra de teatre produïda pel mateix teatre. Si ens poguessis avançar mínimament en què consistirà.
A veure, és un text del Jordi Casanovas, la interpretació és de la Míriam Marcet i l'Enric Rodríguez, tots dos són cares conegudes del cor de la ciutat, i la direcció la faig jo mateix. L'obra es diu Tot em sembla una merda, i bé, no és ben bé una comèdia, és un treball en el que estem explorant coses molt interessants, un llenguatge proper al David Mamet en molts casos, i tot just d'aquí 15 dies començarem a assajar, o sigui, no et puc explicar massa més perquè per mi no té sentit. Si jo sapigués com és l'obra, no la muntaria. El que és interessant és no saber cap a on vas, tot i que tens unes directrius clares, evidentment, però que et vagin sorgint les respostes sobre les preguntes que et planteja el text. I en aquest moment, si et soc franc, tinc moltes preguntes i molt poques respostes, perquè no ens hem pogut assentar tot l'equip a treballar. També és una obra molt senzilla, molt fresca, una obra que és molt entretinguda, i aquesta sí que és per tots els públics. Passa molt bé, dura una horeta, i a més que tenim dos actors com la Míriam i l'Enric i un text del Casanova, és que és un luxe, és que quasi jo no tindré feina com a director, va molt rodat.
El fet que sigui una producció pròpia, m'imagino que és la voluntat de tot teatre, no, fer produccions pròpies. Si aquesta anés bé, m'imagino que voldríeu continuar fent-ne més.
No continuem, el projecte artístic de la Unió passa per tenir una sala d'exhibició, tenir un centre de creació i produccions pròpies. Parlo del teatre, no de l'entitat, Tenim els projectes molt diferenciats. Aleshores, el centre de creació ja estava funcionant, ja fa 3 anys que funciona en companyia de residents. Ens agrada fer les coses molt a poc, i la primera producció que fem és molt senzilleta, vull dir, 2 actors, una escenografia mínima, i continuem apostant per el que és artistes emergents. En aquest cas, el Jordi Casanovas és un dels autors, és el nou Sergi Balbel, per entendre'ns, del teatre català, i després per un altre costat amb 2 artistes que, tot i que surten al cor de la ciutat, són 2 nanos, un nano i una nana que estan començant. L'Enric té 20 anys i la Míriam en té 27 o 28, vull dir que... I la idea és aquesta, sí, evidentment, anar fent i procurar fer un infantil i un espectacle per adults cada any. Tot i que ara són temps difícils perquè costa molt vendre bolos, i la voluntat no és fer una producció pròpia que es mori aquí, fer-la només un dia, no té sentit, cap ni un, sinó fer unes produccions que després puguin servir d'ambaixadors de Sant Cugat a altres llocs.
Molt bé, doncs moltes gràcies per aquest repàs d'aquesta nova temporada. Esperem que vagi tot bé, ens anirem veient obra a obra, i això, que hi hagi molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon any.